sabadellenc David Vila té nova proposta literària. És Els petits llenguaferits i el monstre Joan, un àlbum il·lustrat publicat per Sibila Edicions i que ha estat a quatre mans amb la Jessica Neukelman al marc del projecte Llenguaferits. De tot això hi anirem a poquet. Tenim les il·lustracions també de la Sílvia Morilla. David, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos un cop més.
Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres, de poder-te que ens puguis explicar tota aquesta creació. Però jo crec que hem de començar una mica pel principi, perquè els petits llenguaferits i el monstre Joan són personatges per separat que es troben, no?
Sí,
exacte. Doncs va, comencem explicant-nos una mica qui és el monstre Joan i qui són els petits llenguaferits.
Em sembla perfecte, perquè així sabem d'on venen
exacte.
I per què s'han trobat ara, no? Que és una cosa que em fa molta il·lusió. Sí, el monstre Joan és un personatge que n'he anat publicant ja uns quants llibres. De fet, quan vaig publicar el meu primer recull de contes per adults, perquè jo normalment escric contes per adults, narrativa breu per adults, però dins d'aquell primer llibre del Niasa ni Bèstia hi havia un conte per nens, que era el monstre Joan. Aleshores vaig pensar, ostres, quan vaig publicar el segon recull de contes, vaig dir, i si incorporo també una altra història per nens, també amb el monstre Joan, no? I ho he anat fent així en cada llibre, no? I de fet aquest, Els petits llenguaferits i el monstre Joan, forma part del darrer recull de contes que he publicat, que es diu A la lluna, no? Per adults, i aquest que és per nens. El monstre Joan és un monstre molt bo, molt bo. De vegades això dels monstres fa una mica de por.
Sí.
Però el monstre Joan és bo, perquè jo crec que els monstres també poden ser bons. Simplement són diferents. I de vegades pensem que algú que és diferent ens ha de fer por, i no. En la diversitat, en la diferència, doncs hi ha la riquesa, no? També. I aleshores el monstre Joan és un monstre bo, que té una particularitat, entre d'altres, no? Que és que porta un fil lligat a la mà esquerra porta un fil lligat, i a l'extrem del fil hi ha la lluna, i són molt amics amb la lluna. I aleshores jo sempre explico als nens que quan mirin la lluna, si s'hi fixen bé, poden veure el fil que surt de la lluna, i aquest fil va espetegar a la mà del monstre Joan.
Però escolta, com és el monstre Joan? Perquè jo aquí el veig de color verd a la portada.
Sí, el monstre Joan té una particularitat molt, molt curiosa, no? Que és que els 5 contes que a data d'avui ha publicats com a àlbums il·lustrats han estat il·lustrats cadascun per un il·lustrador o il·lustradora diferent. Aleshores, és una cosa que a mi m'agrada perquè cadascú se'l fa seu. És a dir, si tu mires el primer monstre Joan, és d'una manera, tots, evidentment, tenen les mateixes característiques, porta una capa, porta unes antenetes, etcètera, sí, però cada il·lustrador se l'ha fet seu. I, per tant, ha anat canviant una miqueta el color, la manera de vestir, l'alçada, en alguns casos, i m'agrada, perquè és una manera diferent d'enfocar la història, no? És a dir, són diferents perspectives sobre el mateix monstre Joan.
I llavors, a part del monstre Joan, el venen a veure o descobreix o es troba amb dos personatges que es diuen els petits llenguaferits. A veure, me'ls puc imaginar, una mica.
Te'ls pots imaginar,
però
no?
Però qui són aquests petits llenguaferits?
Home, tenint en compte que els llenguaferits som la Jess i jo, en el marc aquest, no, el projecte aquest de llenguaferits, que fem per donar a conèixer la importància de la diversitat lingüística i fer tot el que estigui al nostre abast per reforçar l'ús social del català, no? Doncs ja fa uns 3 anys, 4 anys ja pràcticament, vam publicar un conte que es deia Els petits llenguaferits. I érem nosaltres, quan érem petits, sí, que el que fèiem era viure una aventura al voltant del món per descobrir justament curiositats de les llengües. I per tant, sí, Els petits llenguaferits som la Jess i el David quan érem petits.
Perquè de petits ja éreu llenguaferits?
Home, jo crec que sí, no ens coneixíem, però...
Però es pot ser llenguaferit per separat, no? Vull dir...
Sí, érem llenguaferits per separat, això segur, bàsicament, perquè estàvem a 1.200 quilòmetres l'un de l'altre, i era difícil, no?, als anys 80-90, sent menors d'edat i tot, sí, no ens coneixíem, però sí, home, la Jess ens ho explicarà ella, no?, però ella era una llenguaferida, no?, ella del nord de França, però sempre molt interessada per altres llengües, i jo aquí també sempre m'han cridat molt l'atenció les llengües, és una cosa que m'ha tret moltíssim, no? Aleshores, quan ens vam trobar i vam decidir engegar aquest projecte, doncs el que vam voler fer és això, transmetre la nostra passió per les llengües del món i pel català.
Jessica, què tal? Com estàs?
Hola, és que us estava escoltant atentament,
ja ho
perquè
veig.
He entrat per redes quillentes i dic, no sé si dir alguna cosa o el que sigui, dic,
sí,
però...
Ja t'anava a saludar.
Bon dia.
Tu eres llenguaferida de petita ja també, o no?
Home, sí. Sí, des de petita, i a més sempre he volgut com ensenyar les llengües, no? Llavors vaig començar, doncs, això, voler ensenyar el francès, la meva llengua. Després, clar, em va agradar molt l'anglès, però quan vaig conèixer el castellà i el llatí, dic, ja està, vull ser professora de llatí i de castellà. I mira, anar fent de compartir això, aquesta passió amb les llengües i d'anar sempre buscant les millors paraules i això, no, anar investigant. I clar, quan vaig arribar aquí, vas descobrir el català, dic, buah, aquesta és meva, aquesta és meva.
És que aquesta és apassionant.
Home, sí. Totalment. I un enamorament de la llengua i de les llengües en general. Sí.
Ah, David, ara tenim situats els personatges. Tenim els petits llenguaferits i tenim el monstre Joan. Com es troben i què els hi passa? Que ens puguis explicar, no ens facis molts spoilers, però una mica per situar-nos.
Home, doncs mira, els petits llenguaferits, ells sempre estan... Qui hagi llegit l'altre conte sap que tenen un arbre màgic, que aquest arbre màgic existeix. Moltes vegades als nens i nenes, quan fem contes o quan anem a les escoles a explicar-ho, ens diuen, però existeix aquest arbre? Evidentment que existeix, el que passa que no podem... Oi que sí, Jess?
Sí,
però
sí,
no podem dir on és, però l'arbre existeix.
A veure un moment.
Atenció, que la Mireia se'ns enfada.
No, venia una ràdio.
Informació privilegiada, ara.
Venia una ràdio a dir que coses no s'expliquen molt malament, ni que ens dediquéssim a la política, escolta.
Som com aquestes platges o aquestes cales de la Costa Brava o el que sigui, que diuen, sabem on són, però clar.
Exacte.
Però jo necessito una informació. Aquest arbre és sabadellenc?
No.
No.
Aquest arbre està en algun punt imprecís i indeterminat dels Països Catalans.
Apa! Però no és el Vallès Occidental, tampoc.
Mira, doncs... És l'última pregunta. Mira, va, no és el Vallès Occidental.
No és el Vallès Occidental. Molt bé.
Exacte.
Oi que sí? Deixem-ho així, oi?
Va, doncs queda apuntat.
No fos cas que la Mireia és capaç de descobrir-lo,
Jo sí, jo tinc aquesta vocació, ja ho sabeu.
Però si pot anar, si pot anar.
Sí, pot anar. Molt bé, així m'agrada. Tenim un arbre que és...
És un arbre màgic.
Ens hem despistat.
Sí, és que és un arbre màgic que si t'hi abraces, pots viatjar on vulguis del món. I clar, quan els petits llenguaferits el descobreixen, uau, clar, poden anar on vulguin i descobrir les llengües que es parlen arreu, no, del planeta. Aleshores, resulta que un dia, mira, això que vols fer tu, el monstre Joan i la Lluna estan passejant per allà al prat, al bosc, i veuen una nena i un nen abraçats a l'arbre i van a parlar. I després se'n van tots quatre a fer la volta pel món.
Que xulo, jo vull anar a fer la volta al món a través d'un arbre, perquè a mi això de l'avió em fa una mandra.
Sí, doncs mira, això és molt més pràctic, l'arbre.
És més pràctic, home, ho trobo més pràctic, per favor.
Sí.
I a través d'aquest, entenc que a través d'aquest viatge que fan els petits llenguaferits i el monstre Joan, el que feu és parlar-nos de la vostra passió, de les llengües. Sí, Jessica?
Sí, exacte. Sí, és que a través d'aquest viatge, clar, nosaltres anem descobrint curiositats lingüístiques, no?, del món. I aleshores ja ho havíem fet en el conte anterior, però clar, en aquest cas doncs encara més acompanyats. I aleshores el que ens agrada molt és parlar de les formes diferents, no?, de les, per exemple, les llengües de signes, paraules diferents que es diuen en llengües diferents, alfabets diferents, no? I aleshores, clar, el conte és un suport ideal en aquest sentit. I també en aquesta ocasió volem incidir encara més en l'ús del català, és a dir, sempre el nostre missatge va al voltant doncs, de les llengües, no? De com cada llengua és un patrimoni, és un tresor, cada llengua és bonica, és única, i evidentment doncs, el català també. I per tant, en aquest cas sí que diguem, hi ha una gran proporció del conte que va cap a això, no? cap al català, el fet de compartir la llengua amb la gent que ve d'altres llocs i això. No? Aleshores, és a través d'aquest viatge que fem un viatge pel món i després tornem cap a casa. No?
Per tant, sempre hi busqueu aquest rere fons de dir, sí, d'acord, és maco descobrir, no? És maco trobar, és maco buscar fins i tot allò que ens agrada molt, no? De com es diu en català, no?
Ah,
o allò, aquells TikToks que hi ha que et tornen boig, no? De dir, ostres, aquesta paraula com la diuen a diferents llocs del món, no? I dius, ostres, d'aquí ens assemblem aquí, ens assemblem allà, no? Això sempre et crida molt l'atenció, però ens hem de cuidar el nostre.
Exacte, sí, perquè nosaltres creiem que protegint cada llengua, protegim el conjunt de la diversitat lingüística global. Si cada comunitat lingüística protegís la seva, no en desapareixeria cap de llengua, i malauradament la majoria estan amenaçades, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, preparem això, un contacontes pels més petitons, i després una activitat per alumnes doncs, de primària, no? I tant en un cas com en l'altre, el que volem és reforçar molt el que deia la Jess ara, no? Reflexionar molt sobre com tenim el català, i demostrar també que és una llengua que pot ser molt divertida, totes les llengües són molt divertides, per tant, això que tu dius, paraules, com es diuen en diferents llengües del món i també en català, com es diuen de diferents maneres una mateixa paraula en català, perquè també els localismes, podem dir els sabadellenquismes, però podem dir localismes d'arreu dels països catalans, no? Com es diu una mateixa paraula, no?, de maneres molt diferents arreu del territori, també és molt divertit, no? I per tant, sí, volem sobretot reflexionar això, de dir, ei, que és molt important que utilitzem la llengua amb normalitat, que si venen nens i nenes d'altres països o que bé tenen una altra llengua, doncs acollim-los en català, perquè és regalar-los la llengua, no és el millor que podem oferir-los.
I a més, si tornem al conte mateix, al final del conte, clar, és un conte, diguem, més aviat pels nens més o menys petits, no? Però sí que al final hi ha una sèrie de preguntes més aviat adreçades doncs, a un públic més gran i fins i tot als adults, no? A les famílies, no? Per tant, creiem que amb aquest conte doncs, es pot treballar a totes les edats, no? El tema de la diversitat lingüística i del català, no?
Això és una pregunta també, més o menys, perquè clar, aquí hi ha una part d'una aventura, no? Una història d'aventures, però hi ha un rerefons, no? Perquè puguin captar aquest rerefons del tot i alhora els cridi l'atenció a la història d'aventures, per quines edats diríeu que està enfocat aquest llibre?
Home, nosaltres pensem que el llibre, des de ben petitons, un nen de 3 anys que li estàs explicant uns contes que ell encara no sap llegir i tot, li pot agradar perquè és una aventura, no és una aventura.
Les il·lustracions són molt maques.
Les il·lustracions sí. Són precioses, no? Com sempre, les de la Sílvia. I després hi ha una miqueta més grandets, 6, 7 anys, que ja el llegeixen ells, també, no? Ens sembla una bona eina, perquè a més, nosaltres sempre reivindiquem el conte com a gènere, no? Per descobrir el món i per aprendre a llegir i escriure, i en aquest cas estàs aprenent a llegir i escriure, i el que estàs llegint té a veure amb les llengües, és a dir, amb l'eina que farà servir per tant és tot plegat molt relacionat al voltant de la paraula, no? Per tant, nosaltres creiem que, home, 6, 7, 8 anys pot ser un llibre dient. I després, a partir d'aquí, clar, les activitats que fem s'allarga molt més, no? Les activitats que fem són per primària, també fins a 6è de primària. Li traiem el suc per treballar, evidentment, en aquest cas, doncs, continguts, ja no tant el que és la història en si, que per ells els hi quedaria com un conte de petits, sinó reflexionar sobre això. Ostres, què hi ha arreu del món relacionat amb les llengües, no? Per tant, és bastant transversal. I els adults també s'hi poden entretenir, perquè les preguntes que hi ha al darrere són preguntes que segurament no ens hem fet mai, no? Igual que nosaltres, perquè ens dediquem al tema de la llengua, però si un dia ens fan un llibre com aquest de balenes i ens pregunten coses de les balenes per dir alguna cosa, no?
No, és veritat.
Saps? És que,
potser som
experts en balenes
jo us he de dir que, vaja, que a casa meva el tema dels animals va a tope. Vull
sí,
dir que
mira,
tu domino,
veus?
Domino
clar,
temes,
nosaltres no el dominem tant i a vegades veus documentals d'aquests, no de, oh, l'oceà, no sé què. Ostres, a nosaltres ens agrada molt aprendre de tot, no? Per tant, qualsevol persona que sigui inquieta i que tingui aquest interès a aprendre coses, ostres, si la llengua no és o les llengües no són el seu àmbit, que de fet és el més normal, no? Perquè cadascú es dedica al que es dedica, doncs hi pot trobar coses que li poden semblar curioses.
Escolteu, tenir dos llenguaferits a l'estudi, no preguntar-vos per la llengua, per la manera que podem aconseguir, doncs, entre tots plegats, que la nostra llengua, doncs, sigui més forta a partir d'alguna manera. I avui us enfoco molt en els petits, perquè com s'ha d'enfocar aquest tema amb els més petits de casa? Quin grau de responsabilitat els podem donar o els hem de donar a l'hora de preservar aquest ús de la llengua catalana? Jèssica, començo per tu, va.
Clar, jo crec que és molt, molt important treballar l'estima, no?, cap a la llengua, no? És a dir, que ensenyar com totes les llengües són molt maques i que, evidentment, doncs, potenciar la llengua inicial, la llengua materna o les llengües maternes, no? I al nostre cas, el català. Llavors, jo crec que és molt important que els nens, des de ben petits, en tinguin la consciència, no?, de que és una llengua, és la nostra llengua, és la llengua d'aquí, i això ens fa també diferents comparat amb els altres, no? I jo crec que és això, no? El primer de tot, fomentar, doncs, aquesta estima i aquesta integració de la llengua i, a més, doncs, el que poden aportar les altres llengües, no? Però jo crec que és molt important, doncs, no infravalorar i, a més, com els pares o les famílies, no?, fem de model, no?, també això ho parlarà el David, no?, el tema dels canvis de llengua i tot això, no?, però que, primer de tot, fomentar, doncs, l'amor cap als orígens, no?, cap a la seva llengua o les seves llengües, perquè hi ha molts nens que també venen de molts llocs diferents, no?, i aleshores amb el català, doncs, ostres, és la teva llengua, és la llengua dels avis, dels pares, doncs, uah, que bonic, no?, llavors és molt important fomentar d'entrada, diria jo, l'amor i l'estima cap a la teva llengua d'origen, no?
El David coincideix, ja t'ho dic ara, però ara ens ho matisa.
Completament, no, 100%, que estrany.
Sí,
i sembla que estiguem constantment parlant-ne.
Fent coses,
oi?
Parlant,
sí, no? Sí, no, és així, i totalment, i a partir d'aquí, no?, a partir d'aquesta autoestima, per complementar-ho, no?, que entenguin els nens i nenes que la llengua la poden compartir, la poden regalar, i que precisament que vinguin nens i nenes d'altres llocs del món és molt guai, perquè poden aprendre paraules en altres llengües, que és una cosa que jo recordo quan era petit sempre et crida l'atenció, no? Ostres, aquell m'ha ensenyat una paraula en japonès, l'altre m'ha ensenyat una paraula, doncs, jo què sé, en urdu, en wolof, és que tenim tantes llengües, ara quin mandinga. Aleshores, que pot ser molt divertit, i per tant, ells també poden ser models en aquest sentit i, ostres, ensenyar la llengua, començar-la a fer servir i que aquests nens, gràcies a ells, doncs, l'aprenguin, no? I això és molt, molt bonic. I després, una altra cosa, també un missatge adreçat als pares. No? És a dir, tu pots transmetre la importància de la llengua, pots transmetre que cada llengua és un patrimoni, que l'han d'ensenyar, però després els pares i mares ho han de fer, també. Perquè si després els pares i mares, doncs, canvien de llengua a la mínima davant d'algú que té un color de pell diferent, una estètica... Els nens, els humans, copiem el que veiem, per tant, per què la majoria de catalanoparlants canvien de llengua? Perquè ho han vist fer. És un tema de modelatge, no? Per tant, si els petits continuen veient que la majoria d'adults canvien de llengua a la mínima, a la que hi ha una situació d'ai, calla, aquest potser no m'entendrà, aquest té un color de pell diferent, aquest va vestit d'una altra manera, aquest em sembla que ha vingut de no sé on... Clar, tu el que aprens de petit és que, calla, quan aquell no vagi amb barretina, no li pots parlar en català, no?, per dir-ho d'alguna manera, malgrat la calor, i clar, ara mateix no hi va ningú amb barretina, que amb aquesta temperatura, per tant, ho tenim fotut. Per tant, insistir també en transmetre tot aquest missatge, però alhora predicar amb l'exemple.
Doncs ens ho apuntem, perquè són clarament bons consells. Escolteu aquest, els petits llenguaferits i el monstre Joan. Gràcies, David, gràcies, Jèssica, per haver-vos vingut a presentar avui a Ràdio Sabadell. Cuideu-vos molt.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Igualment, un plaer.
Vagi molt bé.